Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Continuï tot recte 30 minuts i en la segona rotonda giri a l'esquerra i incorporis a l'autopista AP7.
Hola, sóc l'Anna Ponsí. A partir d'avui us convido a un viatge de 10 capítols per l'autopista AP7, la més llarga de Catalunya, amb 350 quilòmetres entre Ulldecona i la Jonquera. En diem la narcopista perquè aprofitarem alguns trams del seu recorregut per explicar-vos històries de tràfic de drogues. Coneixerem un policia infiltrat, un narco que es mou al ritme de Mozart o un capo que corre maratons i que vol aprendre català per fer negocis. I veurem com s'amaguen els traficants i com els troben els policies, això quan els troben. La primera ruta comença a Sabadell i acaba a la Costa Brava. Hi trobarem una colla de policies perseguint persones amb els pantalons molls i amb un fred que pela.
AP7, la narcopista. Anna Ponsí.
Està arribant a Sabadell. Continuï 2 quilòmetres per la P7, agafi la segona sortida en direcció a Barberà del Vallès i continuï per la N150 fins a la unitat central d'estupefaents dels Mossos d'Esquadra.
El narcotràfic no hi entén de Nadals ni de festius. És més, a vegades les organitzacions criminals aprofiten dates assenyalades per actuar. Això és el que va passar a Tossa de Mar el desembre del 2005. Però abans d'arribar-hi, ens hem de remuntar 6 mesos enrere i situar-nos una mica més al sud, a Tordera, al Maresme. Els agents de la Unitat Central d'Estupefaents dels Mossos van darrere d'un grup de traficants que fan desembarcaments a la costa. Les organitzacions criminals carreguen la droga amb fardells d'uns 30 quilos i els porten per mar fins a la costa catalana. Per fer el llarg viatge des del sud, necessiten fonamentalment un producte, benzina.
A vegades sí que hem intervingut la llanxa i a vegades inclús hem intervingut el telèfon del pilot de la llanxa en algunes altres operatives on hi ha hagut una investigació al darrere. En funció del que necessiten, tu pots inferir cap a on va aquesta llanxa. Són narcollanxes, les típiques semirrígides, de 12 metres i 4 motors, que són motors de gairebé 250 cavalls cada motor, una potència total de 1.000 cavalls. Una embarcació d'aquestes t'arriba a Marroc en 6 o 7 hores.
Jordi Sanmillán és sergent dels Mossos. Els seus col·legues el coneixen com a Sammi. Estava a la unitat d'estupes l'any 2005.
En un desembarcament a Tossa, mesos abans, es van trobar restes de dipòsits de benzina que havien estat utilitzats per subministrar de benzina a les llanxes que havien fet el desembarcament, i algun d'aquests dipòsits ens va portar al lloc on havien estat comprats. Eren uns dipòsits de 25 litros, molt característics, apilables per fer aquest tipus de gestions. Això ens va portar a una botiga de venda industrial a prop de Barcelona.
Els agents es posen en contacte amb aquesta empresa per veure si poden treure'n alguna informació i aconsegueixen el nom dels compradors d'aquells bidons.
Eren clients que alguns d'ells inclús teníem a les nostres bases de dades relacionats amb operacions de tràfic de drogues, i vam arribar amb connivència amb els responsables de la botiga.
Escolta, quan et tornin a fer una comanda important que s'ha sortit del normal de bidons d'aquest tipus, digue-li que no ho tens en estoc tens una quantitat menor a la que et demana, perquè així ens doni temps a nosaltres avaluar-nos.
Els venedors de benzina estan avisats. No solen tenir comandes amb quantitats tan elevades. S'estan temps sense saber-ne res fins que un dia l'agent Jordi Sanmillán rep la trucada que esperava.
Aquell dia ens va trucar, escolta, que m'han fet una comanda molt important de més de 200 bidons de... Ja els he dit que només en tenia 20 i que el demà sí que ho tindré, ara no ho tinc en stock. L'endemà ja ens vam mobilitzar tots al voltant, vam fer un seguiment.
Els agents de la unitat d'estupefaents es preparen per fer una vigilància al voltant de la botiga a l'espera d'observar qui es presenta. Veuen arribar-hi una furgoneta acompanyada de 2 cotxes. Diverses persones baixen dels vehicles i comencen a carregar bidons a la furgoneta.
Els cotxes ja que van anar allà a recollir el material, alguns d'ells, els titulars d'aquests vehicles, també estaven relacionats amb algunes operacions de tràfic d'estupefaents, el que ens va donar encara més sentit el fet de que aquesta furgoneta té tots els números de que algun dia l'utilitzin. com que ja s'han provist dels dipòsits de benzina, es preveu que el lloc on els portaran pot ser un lloc d'interès i ja ells fan un itinerari de seguretat, que sí.
Ubicar l'amagatall de la furgoneta és important per estudiar els moviments del grup. Per això, quan el vehicle es posa en marxa, els investigadors el segueixen.
Continuï 3 quilòmetres per la P7 en direcció al Maresme i en 2 quilòmetres agafi la segona sortida direcció a Tordera.
Van darrere seu durant uns quants quilòmetres fins que s'aturen un aparcament a l'aire lliure. En aquell moment, els agents aprofiten per col·locar un dispositiu de seguiment a la furgoneta. La idea és poder controlar la seva ubicació a temps real, però passen uns dies i el dispositiu deixa d'emetre senyal.
La seva ubicació geogràfica la vam perdre en una urbanització de Tordera i ja no vam saber res més fins al cap de 7 o 8 mesos.
Els policies tenen bastant clar que aquesta furgoneta participarà en algun desembarcament, però de moment la investigació queda en un punt mort. Els agents destinen energies a d'altres desembarcaments que durant l'estiu estan a l'ordre del dia.
L'operació està en stand-by perquè la font d'informació del que pot succeir es basa en aquesta furgoneta. Això queda en stand-by i la unitat segueix treballant. I segueix treballant fent altres actuacions, altres casos, investigant altres casos.